Cada dia, al matí, amb nosaltres.
Onze i 18 minuts, aquesta és una història, qui sap si casual o no. El punt de referència. Punt de referència el poden trobar tots vostès ja aquest mateix matí. La Comissió de Corpus, en el seu perfil de Facebook, ha publicat un vídeo amb 3 minuts del Corpus de l'any 1955 en color. Aquest vídeo que s'ha publicat correspon a un fragment d'un documental més ampli que una productora anglesa dedica a la costa catalana, visions d'Espanya així en general, i apareixen moltes coses vinculades al nostre corpus. Des del cultiu del clavell fins al tren de les flors, passant per l'altar del cap de la vila, els antics vestits dels gegants centenaris abans del disseny d'Artur Carbonell, etc, etc. Tot això en moviment i en color. Jordi Milà, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, Vicenç.
Amb en Jordi l'hem saludat molt sovint els darrers mesos a partir d'altres investigacions i jo no sé si aquesta imatge que apuntava amb Jordi de les persones que habitualment us dediqueu a la investigació esteu bastant avesades a cercar per tot arreu, no?
Sí, bueno, és
una miqueta, això és una mica
una qüestió gairebé genètica.
Genètica, no? Bueno,
però no només nosaltres, hi ha molta gent, i més en un poble com Sitges, hi ha molta gent que té per hobby cercar i buscar, per exemple, imatges antigues o documentació antiga, o, bueno, és un hobby i és molt maco.
El que està clar és que tots podem estar disposats a cercar alguna cosa, però YouTube és un món immens. I jo no sé si a vegades és tan fàcil trobar allò que un vol buscar, no?
Vale, sí, perquè bueno, YouTube és una eina, però no és l'única eina de cercar imatges. El que passa és que sí que és la més extensa i segurament és la que està més en boga avui en dia, però hi ha d'altres que és a través de la que hem recopilat o aconseguit aquestes imatges. Uh-huh. Que, no, tot i que aquesta part del documental sí que està penjada a YouTube. I bueno, t'explico breument perquè tampoc té gaire història, simplement estan a casa fent recerca des de casa, et trobes amb aquest tipus d'imatges antigues de Sitges que et criden l'atenció. Jo personalment les veia, però no era conscient de lo interessant que eren, perquè amb el tema de Corpus tampoc hi estic tan profundament avassat, no? Llavors, el que vaig fer, lògicament, és comunicar-li amb l'Eduard Tomàs, que és l'expert en aquest tema, a aquestes imatges, i em va comentar que eren fabuloses, que eren fascinants, va documentar pràcticament totes les seqüències que hi ha, i bueno, aleshores et dones compte que sí, realment són molt més interessants del que podien semblar inicialment. Aquestes imatges pertanyen a un documental de l'any 55 sobre vacances, Holidays in Spain, sobre vacances a Espanya. Ja no només a Catalunya, sinó que hi ha parts a València.
Típic nom de documental dels 50, 60, 70, sí. Vacances a Espanya.
Sí. Estan a dintre de la base de dades de la productora i en aquest cas aquestes sí que estan publicades a través de YouTube com a canal obert.
Això és una productora anglesa?
Això és una productora anglesa. No, la Hanley és una base, és un repositori, una base fílmica, és a dir, una base de recursos per gent que fa documentals.
Entesos.
O gent que vol fer o que vol introduir imatges antigues a les seves produccions audiovisuals. El que fan és vendre-li la possibilitat de fer servir aquelles imatges.
És a dir, no estem parlant d'una productora, sinó d'una distribuïdora d'imatges antigues de totes les èpoques i de tot el món.
Correcte. Correcte, són bases, com Hanley hi ha moltíssimes, després si vols et comento les altres, sí, que potser són fins i tot més interessants que aquesta.
Les imatges que ens ha ensenyat en Jordi són, però, sensacionals.
Són molt maques.
Molt maques, però una preciositat d'imatges.
Sí. I et comento, són això, són a través de webs que són negocis, són repositoris d'imatges. És a dir, ells realment el que fan és vendre't a l'ús d'aquella imatge.
D'acord.
Lògicament tu la pots veure, però la pots veure amb marques d'aigua
i amb menys qualitat, òbviament, que l'original.
Molt poca qualitat, no la pots fer servir comercialment, però sí que la pots fer servir amb cuidado i respectant sempre l'autoria o d'on has tret les imatges, millor dit, perquè l'autoria és desconeguda.
És que és el que anava a preguntar. Clar, l'autoria d'aquestes imatges no la podem saber.
No, aleshores la pregunta és d'on han sortit aquestes imatges. En aquest cas del documental que parlàvem, és obvi que és un documental professional fet per alguna productora o alguna cadena, segurament per distribuir a través dels cinemes de l'època.
Segurament és on es distribuïen aquestes coses.
Però en aquests bancs d'imatges hi ha molta filmació privada, filmació amateur, i la pregunta és com és que es venen aquestes imatges. Doncs, la casuística pot ser molt àmplia, des de que es mor el propietari d'aquestes imatges, i aquestes imatges van corrent segurament per la família fins que algú té la idea de la possibilitat de vendre-les amb aquestes distribuïdores d'imatges que en fan talls petits i les poden comercialitzar d'alguna manera. Però ja dic, moltes vegades ens trobem amb clips de res, de 5 segons. És a dir, una pel·lícula amateur, probablement en Super 8 o
el format de l'època,
sí. Molts talls petits de res, de 5-6 segons. Clar, els que algú ha tingut la delicadesa d'etiquetar com a Sitges, no hi ha problema, es poden arribar a cercar. Però quants milers de clips, o milers o almenys centenars, de clips audiovisuals hi poden haver a la xarxa filmats a Sitges, però no correctament etiquetats.
I per tant, que estiguin allà a la xarxa, però
algú els descobrirà de casualitat.
De casualitat. Ens estàs dient, bàsicament, per fer una analogia, que el que es fa és com si venguéssim una col·lecció de fotografies d'un particular, foto per foto.
Correcte. En aquest cas, el que venen és el dret
a la reproducció.
A fer-la servir, perquè els drets d'autoria moltes vegades no els tenen perquè no se saben no se sap de qui és el dret d'autoria.
És a dir, potser aquelles imatges van acabar en qualsevol carrer llançades o amb un indret de vell, amb un brocanter, en qualsevol...
Persones que compren, que compren una casa sencera, i aquesta persona les va col·locar allà on ell creia que podia treure algun benefici.
Sí, sí. Com si nosaltres haguéssim trobat alguna cosa als Encants de Barcelona i la tinguéssim a casa.
Correcte.
I la decidíssim...
De fet, és el mateix.
És el mateix.
Simplement que a través de la xarxa aquestes imatges que quedarien en una llauna en soterrades per sempre més, doncs tenen una nova vida.
A internet, per tant, hi ha molts repositoris d'imatges?
Hi ha diferents empreses que a nivell europeu i a nivell mundial es dediquen a això i tenen milers i fins i tot centenars de milers de clips, però no parlo d'això d'aquí, parlo de tot el món i de tota la història fílmica. O sigui, imagineu-se la munió de minuts o de segons
que hi
poden haver filmats. Doncs a través d'aquests repositoris, que no deixen de ser bancs de dades fílmiques a la venda, doncs es poden intentar cercar. I, si estàs interessat, comprar-los, evidentment.
Pot sortir molt car comprar?
Sí.
És a dir, comprar no 5 segons, comprar 10 segons...
Sí, perquè el que estàs comprant no és...
Repetim.
No és...
Estem comprant els drets de reproducció.
No és la imatge, sinó el dret comercial a fer servir la imatge a dintre d'un reportatge, a dintre d'un spot publicitari,
d'acord,
a dintre d'un documental...
Les podem comprar per ús propi?
Sí, també.
Sí, també.
Sí.
És a dir, ho dic perquè contractualment parlant, se suposo que es deuen... Deu haver aquí tota una casuística molt diversa, no?
Sí, el que passa és que jurídicament, tampoc et pensis que jurídicament no està tot tan clar,
Vull dir... És que jo recordo, sense anar més lluny, no és el mateix cas, però quan tu vas aconseguir aquelles imatges de la residència helvètica, que hi havia, contractualment parlant, una clàusula molt específica que només podien servir per la projecció de la presentació del llibre al Miramar i no es podien utilitzar per res més.
No només, sinó que l'original el vaig haver de tornar. O sigui, vaig haver de pagar per poder projectar aquella pel·lícula.
Una única exhibició.
Una única exhibició per aquella pel·lícula. Però no només això, sinó, per exemple, altres fotografies que també sortien al llibre, les quals tampoc l'organisme que té les fotografies té els drets, sinó que et venen la fotografia advertint-te que ells no tenen els drets i que podria ser que algú te'n reclamés autoria.
És a dir, que depèn de la teva responsabilitat el que en facis.
Ells et venen, en aquest cas, és un altre cas, eh?
Sí, sí.
Però en aquest cas et venen la fotografia en qualitat, però el tema dels drets te'l deixen a la teva...
al teu criteri.
Al teu criteri. Però és que, són també s'ha d'entendre el context, és sí, a dir, llibres divulgativos que no tenen cap mena de protecció.
I hem de suposar que no hi ha prou inspectors al món com per vetllar pels drets de totes les imatges fotogràfiques o cinematogràfiques.
I sobretot això, que sobretot el context en el que es fan servir, és a dir, aquí ningú treu res, sobretot, sempre es respecta el no buscar una finalitat comercial i sempre respectant i citant allà d'on t'han sortit.
Li diem en Jordi Milà que es posi els cascos i saludem a l'Eduard Tomàs. Eduard, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, Vicent.
Quan et va arribar aquesta... Vaja, com ho diem, això? Aquesta descoberta, aquest petit tresor d'en Jordi, què va pensar l'Eduard?
Oh, bueno, jo personalment vaig emocionar molt, Siguent sincer, perquè amb tota, amb tota la recerca que havia fet de fotos, ja no de vídeos, de fotos antigues, quan he trobat alguna en color d'aquesta època i era com un gran tresor, doncs clar, era una filmació, que és que hi ha detalls de la filmació que mai he vist en color, hi ha catifes que no... Ni amb tota la recerca que he fet de fotos, hi ha catifes que no havia vist en color ni en fotografia. I clar, aquí estem veient un vídeo.
Què hi ha en aquest vídeo? Per explicar-ho fàcilment a tots els qui ens escoltin, nosaltres tenim l'escandall de dades que ens ha facilitat l'Eduard, però ell segurament encara ho podrà explicar més bé que nosaltres, perquè hi ha alguns aspectes que el fan especialment, diguem-ne, valuós des del punt de vista històric, no?
Sí, més que res, perquè el que comentava que el Jordi és un vídeo que es nota que està ben fet, no?, que està fet professionalment. També l'àudio que s'escolta està en anglès, però explica molt bé el detall de tota la festa, com es celebrava, o si s'havien documentat. I una mica així, fent resum, tot i que va per talls, a vegades no va tot seguit, una miqueta és el dia de Corpus, i llavors, per exemple, es veu a primera hora del matí l'arribada del tren de les flors, que potser hi ha gent que encara no ho sap, era un tren que es va pensar com que principalment un problema que es troba la gent que venia de Barcelona a Sitges, a veure el Corpus, a l'últim tren marxava abans que passés la processó, no podíem veure la processó, es va pensar de fer un tren especial, que era directe de Barcelona a Sitges, i després tenies la tornada de Sitges a Barcelona, perquè després de la processó, diguem.
Mm-hmm.
I llavors se'l coneixia el tren de les flors, venia decorat, la màquina, els vagons, i llavors es feia que es feia una rebuda a l'estació. Anava a rebre, anaven els gegants, també, i llavors es veu una mica el tren, l'arribada, la gentada que hi ha, i com van baixant una mica pel carrer del Prado. Després es veu bastant de detall de com s'estan confeccionant les catifes, es veuen diferents catifes, es veu molt de detall del carrer Major. A la projecció han pujat sempre balcons, llavors també està molt bé això perquè veus des de dalt, no?, la gent com veient la confecció, això de, sobretot es veu carrer Major, el que és confecció es veu cap de la vila. Després, durant el matí, es veu els gegants que estan ballant a l'Ajuntament.
Aquest és un dels principals punts d'interès d'aquestes imatges.
Sí, més que res pel mateix, perquè són la festa major del 55. Si això és el Corpus del 55, doncs la següent festa major. Els gegants estrenaven els nous vestits dissenyats per l'Artur Carbonell, que són el disseny que encara porten a dia d'avui. I, esclar, és l'última vegada en què els gegants van portar els vestits anteriors, diguem. I, clar, també l'altre punt, hi ha moltes fotos d'aquests vestits, però jo que jo conegui, per exemple, només coneixia dues fotos de... en què es veiés en color, com eren els colors d'aquells vestits, no? I clar, aquí a més se'ls veu ballant, no? O sigui, a més se'ls veu molt, molt bé, molt clarament. Mm-hmm. I llavors aquest punt també...
És a dir,
té molt de valor.
Com ens comentaves, sí. És probablement el darrer cop que els gegants van dur aquests vestits en públic abans de portar els vestits d'Artur Carbonell.
Sí, si entre Corpus i Festa Major no van
fer una sortida, no va passar res més, va ser el darrer cop.
Sí, si no van anar a algun lloc, va ser l'última vegada que van portar, sí, sí. Ja per això, que veure'ls en color ja és una cosa difícil.
D'acord.
No, tenim dues fotografies només, aquí ens veus ballant, anem girant i tal,
Vinga, més aspectes del documental. Hi ha unes imatges, no sé si has pogut ja trobar l'entrellat o no, aquestes imatges del conreu del clavell, és del Floreal o no?
Ahir vaig estar buscant i pel que jo vaig cercar ja no hi havia referències de Floreal als anys 50. Sí, en principi el Floreal estava entre el que és Camí de la Fita i Camí Capellans, una extensió molt gran de terreny que el 1919 van fer el conreu del clavell. També està considerada la primera empresa del conreu a Espanya, de conreu del clavell.
Mm-hmm.
Llavors, això, abans de la Guerra Civil encara està en actiu, perquè alguna exposició de clavell fins i tot s'havia fet allà, obrien les portes, no? La gent podia anar a veure les instal·lacions i veure tot el clavell que tenien. I és això, jo l'any 50 ja no he trobat cap referència de que encara estigués en actiu.
D'acord, o
sigui
que...
La sensació que em dona és que Sitges, aquesta plantació, que això tampoc és una gran plantació, sí que és un clavell.
En Jordi assenteix, assenteix en el sentit de que seria lògic que fos Sitges.
Jo posaria amb el foc.
Posaries amb el foc que ho és.
No sé on, però Sitges. Ho dic per les imatges de les imatges de la Karen al fons i perquè té certa lògica, perquè sembla com si estigués filmat tot en un o dos dies.
D'acord. Per tant, seria, diguem-ne, una qüestió de lògica, de sentit comú pensar-ho, però en qualsevol cas, si algú allò vol començar a fer especulació a partir de les imatges, algú dels veterans que vulguin anar al perfil de Facebook de la Comissió de Corpus i començar a mirar aquelles imatges a veure si pot situar on pot estar aquest cultiu de clavells que apareix, que ho faci. Un altre moment veritablement impactant del documental és el pas de la processó pel cap de la vila, la processó que ve pel carrer Major, amb una gernació enorme, i un cap de la vila bastant diferent del que tenim hores d'ara gairebé ja en la memòria col·lectiva, no, Eduard?
Sí, a banda de veure en color, aquesta foto del cap de la vila en tinc moltes, però cap en color, si no havia vist mai com eren els colors distribuïts a la catifa. Sí, a l'altar del cap de la vila, des de l'any 51, que ja el tenim documentat i a més amb fotografies, al principi no estava allò com especificat, com ara estem acostumats, no? Que l'altar sempre està al mig, a vegades no hi que és endavant, a vegades no hi que és endarrere, sinó que el 51, per exemple, estava a l'altre costat, el que seria la vorera de Can Gasó, diguem, no? I això, aquests primers anys 50 anava una mica canviant, alguns anys està aquí al costat, justament aquest any està a l'altre costat, no? El que seria ara la pizzeria del cap de la vila.
Sí.
I sí, per exemple, això també el disseny, no? És una estructura d'altar molt diferent, també així molt, no? L'ornamentació, no? També molt més gran i tal. Aquesta època era quan ho feien els Amics dels Jardins, era qui organitzaven la catifa del cap de la vila, i normalment hi havia algun això arquitecte o dissenyador, etcètera, que els feia el disseny cada any era una persona diferent. Llavors, clar, també és això de veure venir la processó des del carrer Major, que històricament ha estat així més de 200 anys, no? Però que tampoc estem acostumats ara ja. Llavors, clar, era, a part que no era ni la meitat del recorregut, perquè encara els hi quedaven moltíssims carrers. Allà agafant carrer Jesús i, això, carrer del Prado, i la Cuba, Sant Bartomeu, Sant Francesc, etc. Però sí, la talla està molt bé, també de... més, és que es nota això, la filmació està treballada, al moment en què tiren les flors, també encara es veu el carrer per allà, des que encara va passar-hi, no?, tota la processó, tota la gentada.
Perquè el que es pot copsar en aquest documental és la gentada, eh?
Ah, sí, a dia d'avui encara hi ha molta gent, però sí, sí. Llavors és una cosa, però és, bueno, sí, és que no sé què.
És a dir, tenint en compte l'època, que estem parlant de 63 anys enrere, per descomptat que aquesta munió de gent en un poblet com els Sitges de l'any 55, diguem-ne que vaja, això no s'estilava, eh?
No, estaven, sí, triplicaven segur la població de lluny. Sí, sí, havia fet... amb el llibre havia fet alguna estimació, perquè els primers anys de l'exposició, clar, l'exposició torna de clavells torna a l'any 50, no? I els primers anys venien tíquets. I, esclar, per tíquet se sabia quanta gent havia passat pagant tíquet per dins de l'exposició, i els primers anys passaven més de 5.000 persones. Llavors ja dona una mica de...
La idea de la magnitud, eh?
8.000, sí, i clar, gent que ha pagat el tíquet, ja no només gent que està pel carrer, que els comptaven de 20.000 o més i tot.
Què creu la comissió que pot fer d'aquestes imatges? A partir de saber l'existència d'aquest document, que ens deia també l'Eduard, no és ni de lluny l'únic document filmat del Corpus en color, però n'hi ha molts que encara estan per veure la llum, però se'n coneix l'existència a través de diferents notes a l'Eco, però comencem per aquest. Què pot fer la comissió tenint coneixement d'aquest document? Anar a cercar d'alguna manera unes imatges millors, intentar saber d'alguna manera com d'on surt, què es pot fer amb això?
bueno, en el que és aquestes imatges en si, sí que la comissió, sí que teníem pensat contactar, el que has comentat el Jordi, amb el que és aquesta empresa distribuïdora, no?, de material. Estaria bé saber de qui va ser que va fer la filmació, no?, perquè a vegades una mica és això que hi comentava, diu, aquest vídeo està etiquetat com a Sitges, potser aquesta productora potser havia vingut alguna altra vegada i un altre vídeo, però que no està taggejat com a Sitges, per exemple, no?, i no ho sabem, no? Un punt seria aquest, també seria aconseguir la filmació pues, amb bona qualitat, una mica el que dèieu d'això contractualment, no?, pues, potser només el punt aquest bueno, que sigui consultable, no?
Uh-huh.
Ara, com que al Corpus també dèiem tot el que és la catalogació, estem preparant una web també amb tota la documentació i història de la festa, una mica seguint la línia de la web de Festa Major, que seria un lloc que seria maco que estigués. I clar, també nosaltres, home, sí que ens agradaria que, mira, jo què sé, ja he tingut diverses comparticions, ara mireu aquest matí, i clar, aquestes coses a vegades quan corren, no?, són aquells punts que és una mica com el de les fotos, no?, que la gent es va enganxant, i és cert que hi ha més filmacions del Corpus i a més en color de principis dels anys 50, que les havia fet, bueno, un moment de... Digue'm, perdona.
No t'havia dit res, no.
Ah,
no. Vaja, jo m'he mantingut en silenci, amb atenció, eh? No, ens deies, Eduard, que de principis dels anys 50 hi ha coneixement de l'existència de filmacions que en el seu dia o van carregar Foment de Turisme o algú va fer per Foment de Turisme?
Sí, bueno, aquella època Foment de Turisme s'encarregava una mica del que és el concurs, de buscar premis, també del que en aquell moment el Corpus era la punta de llança de coneixement de Sitges, no?, com a de promoció turística, no?, diguem, de Sitges. Llavors, s'havien fet, per exemple, passis de filmacions a Barcelona, a les agències turístiques, com cada un dia pujaven, i sí que jo el que havia trobat documentalment en l'ECO era que en Francesc Mercè havia fet, o havia dirigit diverses filmacions. Llavors, sempre que es anava a fer algun passi...
Ens estem referint a qui havia estat propietari del Terramar, eh?
Sí.
Francesc Mercè.
Els antics propietaris del Terramar, sí. Estava dintre de la comissió de Foment de Turisme, tenia moltes comissions, no? De promoció, d'excursió, hi havia una comissió que era de Corpus. I està dintre d'aquesta comissió i potser a l'any 50 havien fet fotografia en diapositiva en color, que és algú que tampoc... Bueno, en tinc algunes, però és que poques imatges de l'any 50 en color.
No s'estilava.
No, bueno, clar, és que era molt difícil. Clar, poder tenir una màquina de diapositives en color en aquella època, almenys aquí. I suposo que és allò de, potser va anar bé en el passi, doncs, potser es van engrescar una mica i l'any següent, 51, 52, 53, es parla de diferents passis i van fer passis a Sitges, per exemple, també per la gent del poble, al patronat, es va fer un passi d'aquesta filmació, a més ho especifica, no? Té color, tal. Clar, llavors és això de, hi ha més coses, al igual que va venir una empresa estrangera, no?, a fer la filmació. D'aquí a vegades també ho veus en les fotos. Ja veus les fotos i veus algú rodant o veus gent amb altres càmeres i dius, ostres, hi ha més fotos encara per localitzar.
El que està clar, i per tots aquells que us hagi cridat l'atenció, se'n desconeix on pot estar ara, per exemple, aquesta filmació que va ser projectada al patronat a principis dels anys 50.
Sí, hem anat contactant, això és una mica el que passa sempre, que clar, aquí diuen que hi ha un ús comercial, no?, amb aquesta filmació que hem trobat, llavors hi ha com un interès, no? I, clar, després, això, les famílies, pues, a vegades, bueno, jo amb la recerca que vaig fer, pues, clar, em passava molt de que dones una mica de feina, no? Ostres, em podríeu buscar, podríeu mirar si la teniu, no? I passa una mica això, que sí, que al final, si tothom rebusqués a casa, trobaríem moltes més coses encara.
És a dir, l'únic que es pot assegurar és que no està desapareguda, però tampoc es pot assegurar que sigui localitzable.
Sí, estaria una mica així.
Per dir-ho una mica així. Està als llims, aquesta filmació, hores d'ara.
Sí, sí. Jo crec que, jo dubto que una cosa així, jo crec que no la tires. L'única vegada és allò, no?, d'exposar-s'hi, no?, de, bueno, doncs rebusquem, no?, en tot el que tenim i anem a trobar justament aquella, no?, d'aquells anys i tal.
Allò també seria un tresor, de trobar-se.
Home, sí. Sí. Clar, no hi ha una referència de l'estona, però jo crec que és una filmació llarga, pel que sembla, després del que passi, també aquí Sitges...
No, està clar que com a mínim més de 3 minuts ho deu ser, si era una filmació promocional, està clar
segur,
que sí.
Segur.
Doncs això és el que sabem a hores d'ara, el que ha publicat la Comissió de Corpus en el seu perfil, aquestes imatges de l'any 1955, fetes, això sí que ho podem pressuposar, per una productora anglesa, són unes imatges narrades en anglès del Corpus de l'any 55, en color, que ha localitzat en Jordi Milà, a través de YouTube, a través del perfil d'una distribuïdora d'imatges. Eduard, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
No, a vosaltres, per l'ajuda, gràcies.
Gràcies, adeu-siau, bon dia.
Adéu-siau.
Jordi, ens deies, els repositoris d'imatges que poden contenir moltes més imatges de Sitges com les que ens has portat avui per ensenyar-nos, que són unes imatges, diguem-ne, d'aquell Sitges absolutament idíl·lic, de postal dels anys 50 i 60, carros, barques de pesca, etc, etc. Tot això està en arxius d'imatges?
Això ha d'estar en arxius d'imatges, però falta localitzar-lo correctament. Falta localitzar-los. Sí, sí, correctament. Què passa? Que imaginem què passa? Que Sitges era un lloc fàcil i interessant.
Perquè aquestes que ens has portat, sí? D'on són?
Aquestes són d'un altre repositori.
D'un altre repositori. Sí. És que no us ho podem explicar. Uns pescadors estirant les barques a la platja de la Fregata. N'hem vist unes altres. Aquella fotografia que molts tenen al cap de com els pescadors estiraven totes les xarxes pel passeig marítim, doncs en imatge, en moviment, en color. Però amb una imatge absolutament nítida, maca, sense soroll, magnífica. Tot això està en...
Tot això es pot trobar a través d'aquests repositoris i properament seran penjades, tot i que cal estudiar cas per cas quina és la condició que posa el repositori per no enganxar-se els dits.
Però és a dir, tot això ho has anat trobant a través de recerques en repositoris d'imatges?
Sí, correcte. I bueno, que tampoc és una gran feinada ni res, simplement és com estar a casa i anar mirant.
Perquè ho fa sovint, està clar, que no és una gran feinada.
Clar,
no?
Però de repositoris d'aquests n'hi ha moltíssims, i sempre la gent que busca potser va parar els mateixos. Però...
L'estat espanyol en té?
Sí, també. El que passa és que jo almenys no he trobat coses interessants, però n'hi ha.
Perquè això no és, perquè tothom ens entengui, això no és la Filmoteca Nacional.
No,
té res a veure.
No té res a veure. Això és una filmació que està en un repositori, en una empresa que es dedica a això, a distribuir, a proporcionar fons d'imatges, però no només antigues, eh? És a dir, poden comprar el fons o poden encarregar-li a un fotògraf, fer-li imatges de, com diuen, imatges de recurs.
De recurs, sí.
De fotògrafs o de vídeo, per tenir-les en el fons, i quan algú la necessita, perquè què passa moltes vegades, que els que les necessiten aquella tarda o aquell dematí, sigui com sigui, doncs que han de fer és com, via telemàtica, comprar-les, o comprar el dret de fer servir aquella
fotografia. O sigui, com les empreses d'estoc de fotografies, vaja.
És que és el mateix.
És el mateix.
És el mateix. L'únic que passa és que en les imatges antigues hi ha el fet afegit de que no se sap qui les va fer, ni quin ha sigut el trànsit per resseguir quins són els drets. Per això és una miqueta més relliscós.
I per això s'ha d'anar amb compte a l'hora de publicar-les?
S'ha d'anar amb compte. El que passa és que, insisteixo, fas amb una finalitat no lucrativa, sempre comentant o citant d'on t'han sortit, sense tractar-les, sense tractar-les, molt important, perquè totes surten amb la marca d'aigua de la productora que les està distribuint, doncs no hi hauria d'haver cap problema. Potser sí que n'hi hauria d'haver algun problema, però seria
molt buscar la intenció,
seria,
no?
Sí, seria molt rebuscat.
En algun moment podrem veure això que ens has portat?
Prometo a fer-ho públic.
Perquè, escoltin, el dia que ho vegin, ja us diem que les imatges de Corpus són molt maques, eh? Però aquestes, aquestes
les
són...
Les de la plaça de l'Ajuntament.
Aquestes, les de la plaça de l'Ajuntament, amb el carro, amb els cavalls.
Els carros cavalls tombant pel carrer Jesús, els policies al cap de la vila.
Al cap de la vila, amb l'antiga farmàcia. Vaja, en fi, aquella imatge de Sitges a cavall entre el Sitges motoritzat turístic i els Sitges del passat,
es veu com combinen les cavalleries,
aquell primer trànsit,
les cavalleries amb els vehicles.
Amb els vehicles, però sobretot aquell entorn de postal, literalment de postal.
Sí.
Però amb imatges en moviment, i moltes d'elles en color, amb una planificació magnífica, evidentment feta per professionals, perquè tot això es veu clarament que és fet per professionals, amb unes panoràmiques lentes, d'aquelles que es permet l'observació de tots els detalls, en fi, unes magnífiques imatges que ben aviat hem de suposar que veuran la llum.
Sí.
Jordi, gràcies.
Res, a vosaltres.
Fins la propera.